com el d'avui, que estem tots els majors, però sobretot els xiquets, esperant a aquesta cabalgata de Reis, perquè és un dia tan especial en el món infantil. I escoltant esta musiqueta en este temps, que la veritat no ha vellit molt més que estar en casa, en la camilleta, pues tenim així a Santi Cortés, que a part tot món aquí és, però a part la seva especialitat com a professor de valencià. Molt bon dia.
Bon dia.
Ve a contar-nos una miqueta, però esta música, què té d'especial que no tinga altres?
És un himne oriental sobre el Nadal i que es diu la nit fosca, perquè el dia de Nadal, la nit de Nadal, millor dit, com tots sabem, és la nit més fosca de l'any, però en el simbolisme cristià és la nit més fosca de l'any en què la llum venç, per això és el solstici, i la llum a partir d'ahir comença a vèncer, camí de l'estiu, la foscor, no? Aleshores, aquest és el simbolisme d'esta cançó tan, tan bonica. I la llum, doncs, té molta importància, no? Perquè la llum també guia els tres mags d'Orient, no? I jo crec que avui és dia de parlar d'ells, dels mags d'Orient, o dels magoi, no? com es diu en grec, i avui voldria aprofundir en la seva figura, en qui són, d'on venen, què representen. Moltes vegades la gent, doncs, diguem-ne que coneix la història completa, no? I cal distingir entre el que anomenem la crítica textual, no de criticar-se els uns als altres en una cafeteria, en un bar, sinó d'aprofundir en el text en el qual es parla dels Reis, que bàsicament és l'Evangeli de Mateu 2, de l'1 al 12.
Sí que és l'únic que quasi que és irreflejat esta part de la Bíblia i refleja exclusivament als Reis, no?
Efectivament, com tots sabem, n'hi ha quatre evangelis. N'hi ha quatre evangelis, diuen els teòlegs, perquè cada evangeli estava dedicat a un grup de gent, no? En concret, el Mateu estava dedicat a els judeocristians i el missatge més important és que Jesús és el Messies d'Israel. Marc, Lluc i Joan, doncs, estaven dedicats, Marc als pagans romanitzats, Lluc als pagans helenístics, i el de Lluc, per exemple, el més important és que la salvació és universal, no? Perquè està adreçada als pagans. Recordem, i això és molt important, que els jueus tenien una mena d'exclusivitat en el poble escollit, no? I que a partir de Jesucrist el missatge fonamental és que la salvació o el missatge de Jesús no és exclusiu dels jueus, sinó que està adreçat a tots els pobles. És per això que és important que els Reis d'Orient no siguin jueus. Els Reis d'Orient venien d'Orient precisament perquè no vivien a Israel, sinó que venien de el que expliquen els biblistes, els crítics textuals de la Bíblia, de l'est del Jordà. Ara explicarem una miqueta això que representa, perquè representa moltíssimes coses. El més important és que els tres reis eren pagans, però que seguissin la llum de l'estrella i que, per tant, seguint la llum, doncs van a Nostre Senyor. I que, per tant, el missatge de Jesús és universal, no és exclusiu dels jueus. Una de les coses que més ha portat a parlar, no?, és si eren reis o no eren reis, perquè l'Evangeli no diu que siguin reis, diu que eren magoi. I magoi, doncs, se sol traduir com a max, però en realitat, quan tu busques un diccionari de grec, és molt més que max, no? És savis, és astròlegs, perquè l'astronomia no era una ciència... Doncs a partir de les estrelles, no?, ells interpretaven la realitat, la religió i coses així, no? I, doncs, bàsicament, estan dins del que anomenarien l'horitzó irànic, ara que Iran està tan de moda, que hi estan les notícies, i el que algun dels biblistes es posen, que vaig a citar-los una miqueta perquè la gent veja que té fonament, no?, el que diem. Els teòlegs historiadors que sostenen les hipòtesis que ara es posarem són, per exemple, en Raymond Brown, que escriu El naixement del Messies. És un teòleg catòlic molt important. Un altre teòleg molt important, poc conegut, però poc conegut en la seva faceta de teòleg i de biblista és Josep Ratzinger, que va escriure un llibre, el Papa Benet XVI, que s'anomenava Jesús de Nazaret, la infància o les narracions de la infància. I ell ahir també parla dels Reis Mags i diuen que pertanyien a la saviesa religiosa de Pèrsia a Babilònia. També Gesa Vermes, que és un historiador jueu, este no és catòlic, és jueu, del cristianisme primitiu, és a dir, des del judaïsme fa història del cristianisme. La gran especialista en este text és Mary Boyce, i esta especialista és molt important, pel que anem a dir ara, perquè ella és especialista en zoroastrisme. I què és el zoroastrisme? Que ahir ja vaig entrar en matèria, no? El zoroastrisme és una religió que es practicava bàsicament a Pèrsia i que, segons la major part d'aquests autors que estem citant, seria la religió dels tres mags d'Orient. Esta religió, doncs, és molt important perquè és una religió també monoteïsta. És una religió també que creu en la dualitat entre el bé i el mal, n'hi ha àngels i n'hi ha dimonis, n'hi ha un messies que esperaran, no? I el fundador de la religió del zoroastrisme, que encara es practica avui en dia, encara en parts d'Iran i sobretot d'Índia, és Zaratustra. Alguns coneixeran el llibre de Nietzsche, del segle XIX, que es diu Així va parlar Zaratustra, que vaig posar Nietzsche, que és un llibre adreçat a tots i a ningú. Això és el que diu ell. I fa este joc, no?, també de l'origen d'este paganisme i del cristianisme. El que diuen els teòlegs catòlics, sobretot, per què van uns reis pagans, zoroastristes, a venerar a Jesús? Doncs el que sempre ha dit la teologia catòlica és que totes les religions precristianes tenien revelació divina, és a dir, que tenien part del missatge que després es revelaria amb el naixement de Nostre Senyor, però era un missatge imperfecte. I l'única manera de que la revelació siga completa és precisament adorar a Jesús. Seria el que s'anomenava, o alguns cristians, algunes sectes cristianes anomenaven la gnosis. La gnosis, que és el coneixement. El coneixement és la revelació. Aleshores, què fan els zoroastristes? Segons això, ells estaven buscant la veritat, buscant la completesa de la seva mateixa religió, que ja tenia molts elements que es compartien a la revelació completa, però una revelació incompleta, no? És molt curiós perquè podria fer moltíssimes preguntes, com per exemple, què parlaven els mags d'Orient? Perquè mags d'Orient, per als jueus, què eren? Doncs era Babilònia, era Mesopotàmia, era Caldea, vull dir, era, com dic, tot el que estava a l'est del Jordà. Però probablement la llengua franca que es parlava en tota aquesta àrea de l'actual Iran era precisament la llengua de Jesús, que era l'arameu, que és la que utilitzaven com a llengua franca. Podria ser també, però quasi ningú, diguem-ne, ho afirma, que parlaren grec, perquè en el món helenístic era com una espècie de l'anglès de l'època, i hebreu seria més dubtós, perquè l'hebreu ja era una llengua sagrada, ja ningú la parlava, era una llengua de les escriptures antigues, que s'havia deixat de parlar per coses de la història del regne d'Israel, i una altra llengua que probablement coneixien era l'avèstic. I què era l'avèstic? L'avèstic era com l'hebreu. L'avèstic és la llengua de la Vesta, i la Vesta que era les escritures sagrades del zoroastrisme. En les quals es parlava molt d'astrologia, en les quals es parlava molt, per tant, d'estrelles i del significat, no? Per tant, el que afirmen altres especialistes que no he citat, com Edwin Yamauki, que és el gran especialista en les religions del Pròxim Orient, ell el que diu és que no és que el zoroastrisme anuncie literalment la revelació, la gnosis, és a dir, a Jesús, sinó que la teologia ens porta a que les semblances de les dues religions doncs, anaren portant a la revelació imperfecta, que amb Jesús és perfecta, no? L'evolució de mags a reis és molt senzilla, és posterior, és dels pares de l'Església, es consolida sobretot a partir del segle IV, VI, i està basada en l'Antic Testament, perquè evidentment, els textos sagrats fins al moment del naixement de Jesús, com tots sabem, són el que els cristians ara coneixen com l'Antic Testament, que era l'única Bíblia hebrea, l'única Bíblia dels jueus, i ahir n'hi havia dos llibres, el Isaïes 60 i Salm 72, que diuen que quan nasquera el Messies, quan nasquera el Salvador del poble d'Israel, els reis de la terra l'adorarien. En aquest sentit, el que diuen aquests especialistes que he citat és que realment, encara que no posi la Bíblia més que Magoi, que eren mags, probablement eren reis, perquè els sacerdots zoroastristes, especialistes, diguem-ne, intel·lectuals, normalment també tenien poder, no, probablement no era el poder sobretot d'un regne, però sí sobre un territori. I per tant, segons les teories d'estos teòlegs, és evident que a banda de mags probablement eren també reis. Vull dir, perquè ho avala també la tradició del zoroastrisme en aquelles terres i el que solien assumir els savis perses com a mags zoroastrians, el seu poder també temporal, no? Aleshores, sí que és veritat que molt probablement eren reis. Després hi ha tres elements molt importants, que així a la cavalcada, que recordem que és la segona més antiga, i després parlarem d'això, de Vila-real, sempre diuen que són l'or, l'encens i la mirra. Nosaltres en la cavalcada doncs, moltes vegades estem centrats i fem bé en els xiquets, en la seva il·lusió i tot això, i no ens centrem en aquests símbols, no? El primer és l'or. L'or és el símbol de reialesa, de poder, que és el primer regal que li fan, no? Melcior. Que per cert, Melcior, algú m'ha preguntat que per què és Melcior en valencià i no Melchor. El valencià normalment el que fa és transcriure, té unes regles de transcripció literal de la llengua persa, d'acord? I probablement és més fidel a la pronunciació original de la llengua persa i, en canvi, el castellà, doncs, el que replega és la seva tradició fonètica de segles. Per això la diferència entre Melcior i Melchor en castellà. L'or apareix en la Ilíada d'Homer com a símbol de la reialesa, per tant, no és una cosa rara. Recordem que l'Antic Testament s'escriu en hebreu, que és una llengua semítica, d'acord? Però el Nou Testament s'escriu en grec, que era la llengua franca en aquell moment, sobretot en tot el territori al voltant de el que després va ser l'Imperi Romà Oriental, no? Després tenim l'encens. L'encens ja pertany també a la pràctica religiosa grega i apareix en els himnes homèrics i, per tant, l'encens, evidentment, representa la divinitat, perquè quan cremem l'encens, que és una resina d'un arbre que la fiquem sobre un carbó, i ese fum que hi és aromàtic, però a més puja al cel, no? Aleshores és com l'esperit, l'ànima, i en el cas de Jesús és la divinitat. La mirra, que tots sabem també és una resina d'un arbre que s'utilitzava per embalsamar els morts, perquè els morts feien mala olor, perquè es tenien, no és com avui, que els dos dies estan soterrats ja els morts, sinó que es tenien dies en casa i aleshores s'havien d'aromatitzar per evitar aquesta mala olor a podrit. Per tant, la mirra simbolitza, evidentment, la humanitat, el cos, la mort, i apareix també en la tradició de la literatura clàssica grega a històries com Heròdot, i apareixen ritus funeraris, de metamorfosi, de preservació del cos humà, etc. El punt clau així és que el que sí que es fa en l'Evangeli de Mateu, i sí que és únic en l'Evangeli de Mateu, és juntar aquests tres símbols, perquè aquests tres símbols apareixen separats en la tradició literària grega, però diguem-ne que la diferència en l'Evangeli de Mateu és que els unís en tres regals a Nostre Senyor, a Jesús. I és la diferència, diguem-ne, la tradició. No n'hi ha cap, no trobem en cap lloc on es junten aquests tres símbols, però sí que els trobem, com he dit, per separat, no? El zoroastrisme, una de les coses curioses que té també és parlant de l'encens, és precisament el foc sagrat. De fet, crec que un dels seus rituals és mantindre un foc encès, que diuen que està encès des dels temps de Zaratustra, que crec que va viure al voltant del segle VI abans de Crist. Un altre símbol que acompanya moltíssim també als Reis d'Orient és evidentment l'estrela d'Orient, en la qual podem aprofundir també moltíssim, perquè l'estrela fa tres viatges. Un és el que fa des de l'Orient fins a Jerusalem, i això seria el, diguem-ne, el primer viatge. Després a Jerusalem s'atura, ahir van els Reis Mags a parlar a Herodes i li pregunten per Nostre Senyor, i aleshores aquesta estrela fa un altre viatge cap al sud, cap a Belém, o cap al nord, ara no recorde, i aleshores aquest segon viatge és cap a Belém, d'acord? I és en línia recta, perquè ahir sí que hi ha hagut alguns dubtes, no?, sobre, diguem-ne, la veracitat de literal del viatge de l'estrela, no? I després l'estrela, evidentment, marxa després de Belém. És a dir, fa aquests tres punts, aquests tres viatges. L'estrela de Belén, fins i tot Santo Tomàs d'Aquino, que és el gran pare de la teologia catòlica, parla de que podria ser un símbol. Ara parlarem, no? Perquè les propietats d'aquesta estrela, sobretot la de viatjar en línia recta, de, crec que és de nord a sud, aquesta no és la que fa una estrela normalment, no? Sí que podria ser una miqueta més plausible la que, perquè la Terra, si agafem l'eix des del nord, doncs gira al contrari de les agulles del rellotge, no? Aleshores sí que és veritat que l'estrela sí que podria haver viatjat de l'est a l'oest, que seria el primer viatge, d'acord? Però després des de Jerusalem viatja en línia recta, i per tant això des del punt de vista del coneixement, entre cometes, seria impossible, a no ser que ho entenguem merament com un miracle, no? Però el que diu el mateix Sant Tomàs d'Aquino és que l'estrela, què és? L'estrela és la llum. I què estan buscant els tres reis mags d'Orient? La llum en la foscor, novament, no? Ahí també, una altra pregunta que ens podem fer és on diu que els reis d'Orient siguen tres? Doncs els textos bíblics normalment no ho diuen literalment. El que sí que diuen és que n'hi havia tres regals, i d'ahí que la tradició catòlica siga interpretar que com n'hi havia tres regals, or, encens i mirra, doncs n'hi havia tres reis. Sempre dic el mateix, heu d'agafar la vostra mà i teniu un dit gros que només té dos falanges. Eix és el que els antics utilitzaven per a comptar. Per què els ous es compten en dotzenes? Perquè es comptaven els dits, i els quatre dits que n'hi ha, que sí que tenen tres falanges, si els comptes, cada un té tres falanges i en total són 12 falanges, d'acord? Per això comptem els ous en 12. Però en la tradició bíblica, bàsicament el que simbolitza el nombre 12, el número 12, és la plenitud, quan una cosa està completa, està feta bé, està ben feta. Això és el número 12, no? Però és curiós perquè hi ha altres tradicions cristianes també, com la de els armenis, on els reis en veritat eren 12 i no 3, és a dir, que amplien la llista de reis. Moltes vegades a Vila-real, doncs, els veiem i pensem, doncs, en el nombre, no? Melkon, estic dient en la tradició armènia. Els armenis tenen un, diguem-ne, una espècie de text apòcrif. Ese text apòcrif s'anomena l'Evangeli Armeni de la Infància, i parla de la infància de Jesús. Va ser escrit més o menys entre meitat segle VI i principis del segle VII, i ahí apareixen estos 12 reis d'Orient, que ara citarem, i si vols també podem llegir el text armeni. Anem a llegir-lo. Diu, el text armeni de la infància de Jesús. Diu, en aquells dies, un rei vingut, traduït de l'armeni al valencià, per als oients. En aquells dies uns reis vinguts de l'Orient, savis en les estrelles i coneixedors dels misteris del cel, veieren aparèixer un estel nou i meravellós, més resplendent que tots els altres. I comprengueren que havia nascut el rei dels reis i senyor de totes les nacions. Aleshores es reuniren 12 reis, cadascun en el seu seguici, i es digueren els uns als altres. Anem a adorar aquell que ha nascut perquè ell és el fill de Déu i la llum del món, i prengueren presents dignes de la seva majestat, or com a rei, encens com a Déu i mirra com a aquell que havia de patir per la humanitat. Les teles precedien el camí i els guiava amb llum suau fins que van arribar a Belén, a la casa on era l'infant amb Maria, sa mare. En vore'l es postraren tots a terra, el van adorar amb gran temor i alegria i van oferir els regals que havien portat des dels seus regnes. I després que hagueren complit amb l'adoració, un àngel del Senyor els va advertir en somnis que no tornaren a Herodes i així que retornaren a la seva terra per un altre camí glorificant a Déu. Evidentment, va ser un àngel, no? Això també ho diuen els textos bíblics, el que se'ls va aparèixer i els va dir no torneu a Herodes, perquè Herodes els havia dit aneu, busqueu i digueu-me després on està per anar a adorar-lo. Quan el que volia veritablement era matar-lo.
Matar-lo, ja tot és...
D'ahir que celebrem el dia 28 el dia dels innocents, no? Els significats dels reis es podem traure també de la llengua persa. El primer, Melcior, significa el rei sobirà. El segon, Gaspar, també ve de l'iranià i vol dir el custodi del tresor. El tercer, Baltasar, vol dir que Déu protegisca al rei. Després els altres, que citen els armenis. Els armenis també, cal explicar-ho, són molt importants perquè és l'església cristiana més antiga. El primer regne que es convertís al cristianisme de la història és el regne d'Armènia. I per això ells, que també creuen en la tradició, igual que els catòlics, els protestants no, els protestants creuen només en la Bíblia, ja sabeu tota aquesta història, però els armenis sí, aleshores moltes coses es passen en la seva tradició oral o tradició paral·lela a la Bíblia, diguem, no? Tenen també Dishon, que és el quart, que és el fort, Adar, que vol dir foc, Parsan, que vol dir el pur, el sant, Sanah, que vol dir el prudent. Estos 12 noms, un dels quals, un dels reis, per cert, s'anomenava Bagdad, que suposa que vos sona una miqueta a Iran, sí. No? Que és el número 12 i que significa el donat per Déu, el que ha enviat Déu. I això el que sí que ens mostra d'alguna manera és que des dels primers segles estava clar l'origen persa dels tres, segons la nostra tradició, dels tres reis d'Orient. Les diferents esglésies cristianes, l'església llatina, la romana, la nostra, tres max. Aquesta tradició es fixa entre el segle IV i el segle V. La bizantina, és a dir, la del regne romà o l'església romana d'Orient, és a dir, Bizanci, també són tres. Síria, també té, perquè hem de tenir en compte que les diferents rames, litúrgies, tradicions, tenen també diferències en matisos i els siríacs també creuen en que són 12 reis. Els armenis, ja ho he dit, evidentment, també creuen que són 12 reis. L'església d'Etiopia, curiosa, també on les haja, perquè té també una segona llengua sagrada, que és el copte, igual que per als catòlics romans és el llatí, també en aquesta tradició són 12. Ara bé, el 12 s'ha de dir, i això han dit els teòlegs, no vol ser un número literal, sinó que vol ser un número que represente, que siga una icona, i el 12 és la plenitud, i el 3 d'alguna manera també és la plenitud, perquè 3 és la Trinitat, i 3 és moltes coses al llarg del cristianisme. En tres direccions va l'estrella de Belén, etc etc. No? El zoroastrisme, com hem dit, recordem, la Vesta, és la seva escritura sagrada, que parla del dualisme moral, també parla de l'escatologia i té moltes semblances amb el cristianisme. Ahir, per a ell, Satanàs s'anomenava Angra Manju. Encara que el dualisme del zoroastrisme és més exagerat que el que té el cristianisme, perquè en el cristianisme Satanàs està sotmès a Déu, també. Però en el zoroastrisme n'hi ha un dualisme que és quasi entre iguals, entre el mal i el bé, no? Una de dels objectius del zoroastrisme és la purificació final del món pel foc. Havíem parlat abans que el foc era important en el simbolisme del zoroastrisme. I en l'apocalipsi cristià, doncs el que n'hi ha és un nou cel i una nova terra i, per tant, una purificació de la mateixa manera que el zoroastrisme. No? Després, més coses. Una cosa que crec que és importantíssima és per què celebrem ara els Reis, el 6 de gener, i no el celebrem un altre dia. Jo no sé si s'havia fixat la gent, Però des del 25 de desembre fins al 6 de gener, quants dies n'hi ha? El número que representa la completesa, quin és? Novament, agafem els dits i del 25 al 6 n'hi ha 12 dies.
12 dies.
I 12 dies no és una casualitat, vull dir, no és perquè sí, sinó perquè el 12 simbolitza alguna cosa, simbolitza la plenitud. Però també és veritat que en algunes esglésies, com l'Armènia, que hem dit que era la més antiga, o el regne d'Armènia, és el primer que es va declarar cristià en la història, el naixement de Crist no és, no se celebra el dia 25, sinó el dia 6. I celebrar el naixement de Crist el dia 6 és una tradició cristiana antiquíssima que encara algunes esglésies antigues, cristianes, orientals, continuen practicant. Realment és al voltant del segle 3-4 quan l'Església de Roma fixa el dia 25 com el dia del natalici de Crist, probablement intentant que coincidira en els 12 dies que he dit anteriors a l'Epifania, que Epifania, igual coneixem alguna persona que es diu així, Epifani o Epifani, a banda de Barrio Sésamo, que sí, en Epiblas, que d'ahí venia Epiblas, Epifania vol dir la manifestació de Déu. Perquè una cosa és que nasca i en el ritual jueu d'impuresa, quan una dona paria, que tot era impur i totes aquestes coses, doncs no el podien veure, imagina, directament, sinó que el veuen uns dies després. També és el fill de Déu, per tant, tot això de la impuresa dels, no recordo, això són 3 mesos per a les xics i 6 per a les xiques, doncs no, suposa que no li afectaria. Per tant, són 12 dies, simplement, quan es manifesta, perquè Epifania vol dir manifestació de Déu. Aleshores, quan el veuen, és a dir, quan el visiten els reis, i que, per tant, també, ahir n'hi ha un simbolisme també molt curiós, que és el fet que passen per Jerusalem primer, on estan també els màxims sacerdots del judaïsme, que precisament rebutgen a Jesucrist, però després van a Belém, que vol dir la casa de Déu i totes aquestes coses, i en canvi, el que els jueus havien rebutjat, els pagans sí que ho reconeixen. D'alguna manera, simbolitzant ahir Mateu, la universalitat del cristianisme, és a dir, este missatge ja no és només per a un poble escollit, sinó que és per a absolutament tot el món, no? Aleshores, una cosa que vaig explicar, potser no ho vaig explicar del tot bé, però que sí queda clar, quan els reis arriben, segons l'Evangeli de Mateu, no arriben a un pessebre. El pessebre literalment és on mengen els animals. No arriben a una cova, tal qual entenem nosaltres això, diguem-ne el naixement o el que representen en els belens, sinó que el text ahí sí que diu que arriben a una casa. Ahí diu clarament que arriben a una casa i utilitza la paraula casa grega. Havíem dit en programes anteriors que la paraula que utilitza catàlima per a dir que Josep no trobava una catàlima no volia dir casa i tampoc volia dir hostal, sinó que era simplement una habitació de la casa que solia reservar-se precisament per als convidats i que probablement Josep no era un home que no havia pensat que la seva dona estava a punt de parir, sinó que el lloc on no tenien no tenien puesto, no n'hi havia lloc, era ni l'habitació de la casa i per tant passen a la part baixa de la casa, que sí que és veritat que de vegades ahí es posaven els animals, però que estaven en una casa i que estava tot previst i que els reis adoren a Jesús en una casa probablement molt humil, però una casa com podien ser les de Belém. Tinguem en compte que Sant Josep, segons narren els evangelis, era de Belém, per tant, tenia família ahí. Vull dir, tu tens un familiar que la seva dona està a punt de tindre un xiquet i el dices que tinga un xiquet en una cova, doncs probablement no, no? Però ahir sí, quan van els reis a adorar, doncs sí que diu clarament que va a una casa, no? Més coses que hem dit, no? El per què fixa Roma el dia 25 també s'ha volgut relacionar amb tradicions paganes de Roma, de la tradició precristiana. Probablement sí que té relació amb això, perquè realment el naixement de Jesús com a tal no se sap quin dia va ser.
És que això va ser el concili, no?, de Nicea, 324 anys després, el que va ficar la fetxa del 25 de desembre.
Correcte. I ho fan per a expressar un missatge, i el missatge, o molts missatges, és que la llum ha vençut, com sentíem en l'himne del principi, a la foscor, no? També coses curioses, no? Quan van circuncidar a Jesús, perquè a Jesús el van circuncidar, perquè era jueu. Doncs, segons la tradició jueva, hauria d'haver sigut el dia 8è després del naixement. Per tant, seria al voltant del dia 2, 3, després del dia 25. 8 dies després del dia 25, no? Perdó, el dia 1. El dia 1. El dia 1, que a banda, és quan celebrem també Sant Manel i felicitem els Manels, que l'altre dia em preguntaven, però Jesús tenia dos noms? O tenia un, era Manel o era Jesús? Anem a veure, Manel no era el nom de Jesús. Manel era un títol, un títol com Jesús era l'omnipotent, el fill de Déu, doncs Manel què vol dir? Déu amb nosaltres. Aleshores no és el nom com a tal, el nom de Jesús és Yeshua en hebreu, però Manel és un dels títols que té com a fill de Déu, no? Més coses, evidentment, després, fixeu-vos si era previsor Sant Josep i si mirava per la seva dona, doncs que una prova és que va fugir a Egipte precisament per a protegir el xiquet. Vull dir, era un pare, per tant, molt responsable. L'altre dia també em preguntaven què fa un gall ahir al Belén, si això apareix a l'Evangeli. A l'Evangeli no apareix el gall, però evidentment el gall sí que apareix en la tradició popular i li anomenem també la missa del gall, i no sense raó. Què és un gall? Jo moltes vegades a l'estiu me n'anava al poble de la meva àvia, que és un poble menut de muntanya, i ahir a primera hora del matí, abans que isca el sol, ja comença a cantar el gall. Quan canta el gall? El gall canta quan s'aproxima la llum, quan va començar el dia. Per tant, què simbolitza el gall? El gall simbolitza que la llum, novament, ha vençut sobre la foscor. I per això es posa en el naixement, perquè el gall constantment anuncia això, la llum sobre la foscor. Sí que apareix en el relat evangèlic després de les negacions de Pere. Abans que canti el gall m'hauràs negat 3 vegades. I després de negar-lo, canta el gall per què? Perquè aleshores veu el que ha fet, la llum sobre la foscor. Se n'adona, es penedís del que el que ha fet no està bé, i aleshores és quan canta el gall, que també apareix en la nostra tradició popular, i també anomenem així a la missa del gall, que la tradició litúrgica antiga sí que es feia a trenc d'alba, és a dir, quan, de matinada, quan començava el dia. Després ja per raons pràctiques en el catolicisme ho ha anat traslladant, no? Més coses, el bou i l'ase, que ja sabeu que apareix també a Isaïes, també apareix en els profetes antics, no apareix en el Nou Testament, i diu, el bou coneix el seu amo i l'ase el pessebre del seu senyor, Israel no en coneix, el meu poble no entén. Això ho diu Isaïes 1:3. Ahí apareix també el pessebre ja he dit que és on menjaven els animals, que és el lloc on van trobar per a posar a Nostre Senyor per l'estança de la casa en el que estaven. Una cosa curiosa, i no sé si coneixeu a Johannes Kepler, que Johannes Kepler, segles després de Santo Tomàs d'Aquino, sí que afirma que l'estrella de Belén podia tindre alguna explicació astrològica. Ell, una de les explicacions, Johannes Kepler era cristià, és un dels físics moderns més importants, i era cristià luterà, un luteranisme peculiar el seu, però ell diu que una de les explicacions que diu és que ell fent càlculs astrològics, diu que la constel·lació de Peixos al voltant de l'any 5 abans de Crist, 5-6, Júpiter, Saturn i Mart es van alinear i que probablement, diguem-ne, en la l'omnisciència de Déu va preveure que aquests tres astres s'alinearien, i d'ahir que es vesquera aquesta llum que Sant Tomàs d'Aquino en la Suma Teològica sembla voler dir, no, que és com un símbol de la llum, però després Matthias Kepler intenta donar una explicació, entre cometes, una miqueta més científica. Fixeu-vos, el viatge de l'estrella és d'Orient a Jerusalem i de Jerusalem a Belém. que per a confirmar-ho, que ho he dit al principi, Belém està al sud de Jerusalem, a uns 9 quilòmetres, d'acord? I aleshores el segon viatge, el de Jerusalem a Belém, és el que des del punt de vista una miqueta més científic doncs tindria, com hem dit, difícils encaix, a no ser que fora un miracle. La Terra rota d'oest a est, el moviment aparent dels astres, per tant, és de l'est a l'oest, que això sí que quadra en el viatge dels reis, els mags van d'Orient a Jerusalem, de l'est a l'oest, però després va del nord al sud, que astronòmicament seria impossible, com he dit, a no ser que siga un miracle. I tota aquesta tesi profunda sobre els reis, doncs espero que els hagi servit als oients per a conèixer una miqueta més la figura dels reis mags d'Orient, o dels mags d'Orient, si citem literalment els Magoi en el text bíblic, i espero que els hagi agradat.
I afegint una miqueta a la teua tesis, que des de luego és molt completa, jo ficaria la escenografia. Antes de l'edat mitja, així a lo que és la part latina, ficaven els tres reis mags. El Melchor era el més major, Gaspar era el jove i Baltasar era el més jove. O sigui, anava en diferents escales de l'edat de la persona, i tots eren blancs. I a raïs de conèixer nous continents, l'Àfrica, l'Amèrica Latina, ja discués, ja se van anar modificant i ja van voler donar-li rasgos racials a cada un, que és el que se manté avui en dia.
Clar, el primer és Orient, el segon és Europa i el tercer Àfrica, però realment el que es volia simbolitzar ahir és tots els pobles de la Terra. Evidentment, Amèrica encara no s'havia descobert.
Correcte.
I aleshores el missatge teològic que es volia donar ahir bàsicament és que tots els pobles de la Terra, encara que els jueus els hagueren rebutjat, anaven a adorar l'autèntic Messies, que segons la tradició cristiana és Jesús, no? I això és el que celebrem un dia. No sé si tens algun moment o tanquem ja, perquè jo m'enrotllo molt i no sé quant de temps tenim.
Va, te dono un últim minut, va, compta. Sí, sí.
Jo havia pensat l'Evangeli segons Mateu, ai, que ara l'he perdut, allà, tenia
Mateu, sí. Mateu 10, crec que és, no? Te ho dic en seguida.
Sí, Mateu 2.
El segon capítol, verso de l'1 al 12.
Anem a llegir un trosset en llatí, no sé si vos agrada el llatí, un trosset d'este text, i fem un apunt cultural. Jo crec que molta gent... Este és el text que molts dels nostres avantpassats del catolicisme romà sentirien en un dia com avui, fa un segle, no? El grec el dice per a uns altres. Cum autem natus esse Jesus in Belegem Judae, Indievus Herodis Regis exe magi ab Oriente venerum hiero soliman quentes ubi est qui natus est rex Iudaerum vidimus enim stella meius in Oriente et venimus adorare eum audiens autem Herodes rex turbatus est et omnis hiero solima cum lino et congregas omnes principes arde sacerdotum et escribas populi, esquistitabatur apeis ubi Christus nasceretur, atili dixerum eit, in Belegem judicae, sic enim scriptum es per profeta. No seguís que així l'any que ve us acaba de llegir tot el capítol de Mateus.
Què faria la ciutadania que escolta esta emissora sense la culturització que mos dones tu, Santi? És començant l'any ja, parlant llatí, que molts diuen que és una llengua morta, però és gent com tu i altres estudiosos com tu que encara està viva entre nosaltres. Com viva està la tradició dels reis, en la qual avui esperem que a través dels teus comentaris i el teu estudi sàpien una miqueta més dels nostres antepassats. Cada un el valorarà si és real, si és no, però ahí estan i que nosaltres des de la tradició seguim conservant-les.
És totalment real perquè té una tradició tan antiquíssima i que s'ha mantingut durant tants segles que el que sobretot és real és la il·lusió que mai pot desaparèixer de mantindre aquestes tradicions i aquests arrels sempre vius.
Pues moltes gràcies, Santi Corté, i espere veure d'ací, acabem de començar l'any, però bueno, espere d'ací veure cada dos per tres, que estem encantats en les teues històries, que tu saps que jo sóc el fan número 1 teu.
Gràcies per convidar-me.